Saludem a Marina Ribas, del blog Més que Lletuga. Hola, Marina, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Bé, bé, contents de xerrar amb tu. Escolta'm, per cert, la passada setmana es commemorà el Dia Internacional contra el Càncer de Mama i hem vist sorprenents campanyes de grans multinacionals de l'alimentació que, diguem-ne, treien partit d'aquesta jornada.
Exacte, és un tema que es va parlar molt en el món de la nutrició, que està molt sensibilitzat amb el càncer, i és que algunes empreses, algunes marques molt conegudes varen aprofitar aquesta jornada contra el càncer de mama per treure uns productes especials per commemorar aquest dia, no? Llavors, clar, va haver-hi, per exemple, ciutats com Madrid i Barcelona, saps que unes pastisseries venien unes palmeres de xocolata blanca tenyida de color rosa per commemorar aquest dia amb la col·laboració de l'Associació Espanyola contra el Càncer. És a dir, aquestes palmeres es venien per un preu simbòlic i després aquests diners anaven directament a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Què passa? Que estan donant un missatge molt equivocat a la població. No podem parlar de prevenció, de tractament i celebrar un dia que ha de ser per reflexionar i per replantejar-nos moltes coses que estan fent malament, mentre estan col·laborant amb empreses que venen productes ultraprocessats que sabem a dia d'avui que juguen un paper clau en el desenvolupament de malalties com el càncer. No? Llavors estem jugant una mica en aquesta doble moral que l'única cosa que està fent és confondre la població i crear unes falses expectatives, ens acabem creient coses que no són veritat, no? Com per exemple que el sucre no és tan dolent, que és un dia de celebració, que no passa res, que estan col·laborant amb una entitat que dona suport a les malalties de càncer, i això està molt bé, però hi ha moltes maneres de fer-ho. Llavors, ja com et deia, el món de la nutrició es va alarmar moltíssim i va començar a fer una crítica brutal en aquestes empreses que s'havien venut, que havien intentat fer una neteja de cara, no? Perquè no deixa de ser una neteja de cara, es volia col·laborar amb aquest dia, venent-nos productes que ens fan mal a la salut.
Caram, doncs, així estan ses coses. Clar, tampoc és que tots els dolços facin mal a la salut, però, no?
Home, els dolços són un aliment, estan parlant de dolços processats, m'imagino, no fruites, no?
Sí, sí.
Si parlem de dolços processats, són un aliment que haurien d'estar, que hauria de ser de consum ocasional, i per desgràcia sabem que a la nostra societat aquest consum ocasional no és real. Cada dia veiem boixos, sobretot, que són una de la població més afectada per el consum d'aquests productes, menjar ultraprocessats per esmorzar a mig matí a l'escola i a la tarda per berenar quan surten de les activitats esportives. Que venguin disfressats amb un segell de l'Associació Espanyola de Pediatria o amb un segell que ens diu que conté un 50% més de ferro, no deixen de ser estratègies de màrqueting per venir-nos un producte totalment insà. El consum de productes dolços, de processats, de rebosteria, etc., no haurien d'estar presents en l'alimentació diària de cap de les maneres. Cap. I aquest és un missatge que vull que quedi molt clar. No s'han de menjar galetes cada dia, les galetes són un producte igual que la brioixeria, és tan dolent com menjar-se un bollicao, per entendre-nos,
sí, sí.
I han d'estar fora de l'alimentació diària de les persones. Una cosa és un dia ocasional, que tenim una festa d'aniversari, que evidentment no és cada dia ni moltes vegades cada setmana, i això ha de quedar molt clar, aquests productes no són de consum diari, i aquí entren també els cereals d'esmorzar, aquests cereals xocolatejats que estan tan de moda entre els infants, les galetes per berenar, encara que, com us deia, venen amb un segell avalat per l'Associació de Pediatria. Hem de recordar que la majoria d'associacions mèdiques d'investigació es financen amb els sous que reben de la indústria. És molt trist que no hi hagi estudis independents, no? Perquè al final per realitzar un estudi tu necessites tenir sous per poder-lo portar endavant, per pagar els investigadors, per pagar materials. I la manera d'aconseguir-ho moltes vegades és renunciant una mica als teus principis i que la indústria acabi posant sous i tu a les conclusions finals d'aquests estudis hagis de dir alguna cosa positiva, no? D'aquesta empresa que t'està ajudant a pagar l'estudi. Com que no hi ha llibertat, com que no hi ha sous suficients per investigar de manera autònoma, doncs acabem trobant-nos aliments ultraprocessats que no haurien de formar part de la nostra dieta, avalats per associacions, suposadament mèdiques, o d'altres, sobretot són mèdiques, pediàtriques, que ens fan creure que això que estan menjant està molt bé. Caram. Hi ha un conflicte d'interessos molt gran, en aquest sentit.
Avui estem xerrant amb la Marina Ribas, ja ho sabeu, del blog i web Més que Lletuga. I va, dones algun parell d'alternatives als dolços processats? De què estaríem parlant? Dàtils, per exemple? Figues seques?
Per exemple, els dàtils, les figues seques, tot el que són fruites deshidratades són una bona manera d'endolcir. Mm. I llavors, com sempre, que jo és un tema que sempre comento aquí, és alimentar-nos a base d'aliments reals. És a dir, si volem menjar dolç, menjant fruita. Ah. Si volem, és a dir, no cal recórrer en aquest tipus de productes processats, els carbohidrats, perquè molta gent diu que el sucre és necessari. Sí, el sucre és necessari, és una font principal, no, d'energia, que en realitat el que anomenem sucre són els carbohidrats, però els carbohidrats s'obtenen d'aliments com, per exemple, un moniato, una poma, o, per dir-te, un tipus de cereal, doncs la quinoa, no? Llavors, no és necessari que haguem de menjar sucre o aliments processats per aconseguir aquests hidrats de carboni, que això és una de les fal·làcies de l'alimentació que hem vist també durant molts anys a la piràmide, que tenim a la base un pa de motlla. El pa de motlla és un producte ultraprocessat. Llavors, millor tenir com a fonts de carbohidrats cereals integrals en la seva forma natural, fruites i verdures i tubercles. I això seria, d'aquesta manera, ens assegurem que tenim prou sucre per seguir funcionant. No és necessari que anem a buscar altres tipus de sucres, no? Refinats.
Clar. Escolta'm, llegint, per cert, el teu blog Més que Lletuga, no sé on vaig trobar que dius que menjaves 12 ous a la setmana.
Sí. Bé, va haver-hi durant uns anys una por brutal en el consum de greixos, no?
Sí, jo recordo, un ou a la setmana, no?
Sí, exacte. Fixa't com són les coses, que et deixaven menjar només un ou a la setmana, però podies menjar cada dia per esmorzar unes torrades amb melmelada.
Això mateix.
No, que encara hi ha moltíssimes dietes d'aquest estil, que jo quan les veig tinc ganes d'estirar-me els cabells, perquè són completament absurdes. Llavors, tota aquesta grassofòbia, no?, que es diu, va sorgir arrel d'uns estudis que es van fer molt famosos, que són els estudis de Nigel Keese, que ell va determinar el risc cardiovascular de diferents poblacions del món en relació amb el consum de greixos que hi havia a la seva dieta. Què passa? Que després de molts anys, de quan aquesta mentida ja va estar, aquests estudis van estar molt instaurats a la població, es van donar compte de que la metodologia de l'estudi havia fallat perquè ell només havia inclòs les dades que a ell li interessaven. Llavors, li va fer llit a la indústria de sucre i de l'ultraprocessat i tothom es va creure que el problema de l'obesitat era realment el consum elevat d'aliments greixosos. Què hem vist? Doncs que en els últims 20-30 anys que es van posar de moda aquestes dietes riques en carbohidrats i molt baixes en greixos, les tasses d'obesitat no han deixat d'augmentar. Llavors, realment, és un problema dels greixos o és un problema de l'excés de carbohidrats, productes refinats i ultraprocessats que tenim a l'alimentació? Llavors, una mica, clar, està costant moltíssim rompre aquest mite de que els greixos són dolents i de que tenir el colesterol elevat és un risc cardiovascular. M'agradaria aclarir que el risc cardiovascular no pot medir-se només amb un marcador com és el colesterol. Sí. Hi ha molts altres factors que entren en joc, com seria el cas, per exemple, de el colesterol dolent, l'LDL, diríem, és una qüestió de tamany de partícules i de quantitat, els triglicèrids, i després hi entrarien altres factors, com, per exemple, marcadors estil la proteïna C-reactiva, l'homocisteïna, l'insulina, és a dir, hi ha moltíssims marcadors a tenir en compte per avaluar el risc cardiovascular d'una persona. Pots tenir colesterol a 250, que si tens tot l'altre bé, no estàs en risc de patir una malaltia cardiovascular. Llavors, les persones han de pensar que els greixos són fonamentals a la dieta. Si algú li donen una dieta en la que suprimeixen els greixos, pot pensar que estava davant una dieta que no és adequada. Els greixos participen d'una gran quantitat de funcions a nivell metabòlic, a les dones amb un munt de processos hormonals, llavors retirar els greixos de la dieta és un error molt greu. Per tant, què hem de fer? Doncs incloure greixos saludables a la nostra dieta, com poden ser l'oli d'oliva, les olives, els alvocats, el peix fresc blau de petit tamany, si fem totes aquestes coses en el nostre dia a dia, ens garantim un consum de greixos adequats i, per altra banda, evidentment, hem de limitar el consum d'aliments ultraprocessats, que sí que sabem a dia d'avui que tenen un important risc en quant a malalties cardiovasculars. O sigui, és més preocupant que tu estigues menjant cada dia pa de motlle per esmorzar amb melmelada que no que t'estigues menjant un ou per esmorzar. Aquí això és el que està costant molt que la gent entengui.
El que passa és que els ous, ara ja hem passat ja aquesta fase de fòbia als ous, ja en podem menjar un o inclús dos a la setmana sense pensar que estem fent mal a la nostra salut, però també és veritat que, igual és cosa meva, però sóc una mica limitadet en quant a receptes d'ous, no? Vale, l'ou dur, l'ou passat per aigua, l'ou ferrat, la truita, però veient el teu blog, el Més que Lletuga, he trobat una recepta molt suggerent. Shakshuka, ens en pots fer 5 cèntims?
Una shakshuka, sí, és un plat de sa cuina d'Orient Mig, si no m'equivoc, i és una base de verdures i hortalisses. Sempre es pot intentar triar verdures i hortalisses de temporada. Porta una miqueta de salsa de tomata per lligar tots els ingredients i simplement es fa una espècie de sofregit i després, quan està sofregit gairebé fet, hi afegim damunt, hi rompem uns ous damunt i deixem que s'acabin de coure, no? Que quedi sa clara cuita i es rovei cru, no? Que és la manera correcta de menjar els ous. I és una manera diferent de menjar els ous que no és tan tradicional, no? Que mos ve de sa cuina d'Orient.
Caram, en el blog Més que Lletuga trobareu la recepta ja completa i una fotografia que bé, us farà la boca aigua, aquesta shakshuka. Doncs res, Marina, fer shakshukas, moltes gràcies.